El 9 de maig de 1950, el ministre francès d'Exterior Robert Schuman va fer a París un discurs que ja es coneix com la Declaració Schuman, que va ser el primer pas per a la formació de la Unió Europea. Només havien passat 5 anys des del final de la Segona Guerra Mundial. La proposta era de sotmetre a una administració conjunta el carbó i l'acer d'Alemanya, França i de tots els països que s'hi volguessin adherir. Ho van fer Itàlia i els països del Benelux, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. Això és l'embrió d'Europa i avui és dia d'Europa. Fa 57 anys d'això. I com que és el dia d'Europa i pensem que l'hem de celebrar i especialment que el senyor Emmanuel Macron ens va donar l'alegria d'aturar una mica el Frexit, hem pensat o vam pensar convidar el doctor Enric Puig Vilalta perquè precisament ens comencés a parlar d'aquesta Europa i dels límits d'Europa. Ell és doctor en lingüística i comunicació, llicenciat en filologia anglesa per la Universitat de Barcelona. És professor del Departament de Lingüística també de la Universitat de Barcelona i de l'Escola de Disseny de Sabadell i de la Universitat Ramon Llull. Ha impartit docència a les facultats de Psicologia i de Comunicació de la Universitat Autònoma i de l'Institut d'Estudis Europeus de la mateixa universitat, així com en el Departament d'Humanitats de la Ramon Llull. La seva vessant d'investigació es desenvolupa en un àmbit transversal centrat en humanitats i ciències cognitives. A veure, li deixaré l'espai amb ell perquè ens alegrem molt que el Dia d'Europa el puguem celebrar amb ell. Moltes gràcies.
Bona tarda. Bueno, primer agraeixo l'invitació de l'aula universitària d'Arenys i precisament el Dia d'Europa, no? Un dia doncs, que té un significat doncs, evidentment doncs, important per tots nosaltres. Bé, el tema d'Europa és un tema que avui dia doncs, està molt de moda per la complicació que això representa. L'Autònoma fa pocs anys es va tancar l'Institut d'Estudis Europeus, que era una entitat doncs, organitzada des de Brussel·les, present per fer un màster sobre relacions europees, i vol dir relacions intraeuropees i també extraeuropees, per preparar doncs, alumnes sobre les qüestions doncs, econòmiques, qüestions polítiques, qüestions històriques, qüestions sociològiques que afecten Europa. Això per raons vàries es va tancar i aquest any precisament s'ha tornat a reobrir. O sigui que és un tema realment interessant i penso que és molt important que existeixi perquè és una forma de prendre una consciència d'unes qüestions que moltes vegades no tenen visibilitat. No? O sigui, diem som europeus però realment què vol dir això? No? Per tant, el que vaig a presentar en aquesta sessió és simplement una visió panoràmica de lo que és aquest màster que estem fent o que començarà molt aviat en l'Autònoma, en l'Institut d'Estudis Europeus, dins del mòdul de lo que és aspectes doncs, socioculturals i històrics sobre Europa, o sigui, una visió doncs, que ens porta a diferents marcs teòrics per entendre doncs, unes coses que són molt clares. Primer, on és Europa? On és Europa? Algú podria dir on estan els límits d'Europa? És una mica complicada, la pregunta és capciosa. L'altra és qui són els europeus? O sigui, o d'on venim els europeus? I què vol dir l'europeïtat? No? O sigui, estem acostumats doncs, avui a parlar d'Europa, però en realitat estem parlant de qüestions que no són massa clares. Igualment com parlem de som occidentals. Teniu clar això el que vol dir occidentals? Que suposa oriental, no? Però si donem la volta, llavors això sembla que perd significat. No? Bé, anem a intentar doncs, explicar unes quantes coses sobre això, més que res una reflexió sobre aquestes qüestions que són, evidentment, són cabdals per entendre una mica la nostra identitat com a europeus i sobretot per anar a parar doncs, a qüestions de responsabilitat moral dels europeus, perquè hem sigut en aquest planeta els que hem exportat una forma de fer, una forma de ser, en molts aspectes, no? tant els temes podríem dir estètics com inclús ètics, com en fi, anem comentant tota aquesta qüestió. Bé, Europa, per tant, aquí teniu un mapa antic d'Europa. Fixeu-vos que és un mapa que és de finals del segle XVI. Hi ha un interès molt, molt fort en definir gràficament el que és Europa, on estem. No? O sigui, en aquella època, estem parlant del segle XVI, la gent veia això, ningú sabia el que era, no ho entenia, a part que fos una persona erudita, no? Que entendre doncs, que la cartografia és una representació de la realitat. Però hi ha un interès, sobretot amb això, en centrar doncs, on és Europa, no? O sigui, i quina forma té i les diferents parts d'aquest doncs, continent que diem, que en realitat en diem continent, però estem parlant també d'una entelèquia. O sigui, una entelèquia vol dir que en realitat estem parlant d'una realitat que no està a la realitat. O sigui, estem creant doncs, algo que en realitat no és existent. No? Si això li donem la volta, fixeu-vos que estem canviant la perspectiva, se'ns en va completament aquesta visió d'Europa. No? Europa és el que està dalt de tot. Ho veieu? No? Aquí, no sé si es veu ben clar aquesta... Sí? Queda una mica l'imatge... Mica... O sigui, el continent no és Europa, és Euràsia. És Euràsia, no? O sigui, fixeu-vos en la quantitat de terres que hi ha aquí que van a parar fins a Kamchatka i que baixen al sud-est asiàtic, etc etc. És a dir, que Europa és la que hi recorda dalt. Llavors, on estan els límits d'Europa? Doncs es fa difícil, no? I si tenim per la part d'Àfrica, que en aquest cas queda tallada per aquí, doncs passa el mateix. I antigament, abans del canal de Suez, doncs, Àsia i Àfrica estaven unides. O sigui que el continent és Euroàsia-Àfrica. O sigui que estem la cosa més complicada. Llavors, els europeus, en diem que que aquest planeta té 5 continents, no? Però ja serien menys continents, no? Això seria tot un bloc, part d'Amèrica i Oceania, no? Però en realitat estem parlant d'Europa com si fos un continent a part, quan no ho és. Bé, llavors el tema doncs, porta, evidentment, més explicacions, no? Si anem a buscar representacions més antigues, en aquest cas era Tòstenes, veiem, estem parlant abans de Crist, el món conegut era això. O sigui, els grecs i inclús al principi de Roma, això era la visió que hi havia del món, no? O sigui, hi ha la península Ibèrica, hi ha tota aquesta part que és Europa, una cosa molt així sui generis, no? No hi ha Àfrica, hi ha Líbia. Hi ha el que en diuen Àsia, que en aquest està partit amb els escites, que seria la part de Rússia, Ariana, els aris, però que els aris estan en territori semític també, i aquí veurem com hi ha qüestions que no lliguen, la Índia, etc. És a dir, tot una qüestió que era molt, molt subjectiva, però fixeu-vos on està el centre de tot això, està a Rodes. O sigui, Grècia era el centre del món. O sigui, la visió doncs que dona en aquest cas la cultura grega clàssica és que partim de la perspectiva nostra de Grècia, no? Això és una herència que tenim a l'actualitat. O sigui, hi ha una visió del món europea. Si a Europa tenim una espècie de benefici en aquest sentit, adquirit o no, però que el veiem a través de la visió europea. Perquè Amèrica és la projecció d'Europa. O sigui, tota la conquesta d'Amèrica, des de Colón fins al segle XIX, és tota una migració europea que va cap al nou continent. Prova d'això, fixeu-vos quantes capitals hi ha pel món que es diuen les noves algo. Nova York, Nova Orleans, Nova Jersey, no, tot és nou, o sigui, referents europeus que es van... És a dir, tenim una espècie d'antropocentrisme, o sigui, a l'europea, i que som conscients de que alguna cosa doncs, fem diferencial i que exportem. Per què? Doncs aquí hi ha una qüestió interessant, que és anar llavors a buscar doncs, aspectes de caire, podríem dir, antropològic, també sociològic. Recomano un llibre de Hans-Georg Gadamer, un filòsof actual alemany, va morir fa pocs anys, que Gadamer va escriure un llibre que es diu L'herència d'Europa i que diu bàsicament que l'herència d'Europa és la cultura judeocristiana i el món clàssic. Sí, encara és així, fixeu-vos que estem parlant d'una cultura que ens ve de molt lluny, o sigui, unes tradicions que són molt fondes, la cultura judeocristiana, estem parlant de l'Antic Testament, que és judaic, i el Nou Testament, que és cristià, i a partir d'aquí estem parlant de cultura clàssica, aquí el teniu, ja també estem parlant de Roma, i tot això serveix per construir una realitat que perdura en el temps i que la qual som encara hereus. O sigui, fins aquí, per definir una mica doncs, aquesta qüestió històrica, aquesta perspectiva diem, que entenem doncs, d'europeïtat. A finals del segle XVIII, sobre el 1786, William Jones, que era un filòleg, i en aquell moment, en aquella època, parlem de filòleg, però era filòleg, matemàtic, era erudit, no? Fixeu-vos que en aquella època, o sigui, jo n'he parlat d'alguns temes que són trets europeus. Per exemple aquest, l'erudit. En el segle XVIII i segle XVII també, un antiquari, per exemple, no és el que ven antiguitats, sinó el que les estudia. O sigui, hi ha un interès per recopilar materials, estudiar-lo, arxius, buscar informació, o sigui, la recerca en aquest sentit és un tret europeu. Això també ha existit en altres llocs del món, però no tan impacte com s'ha fet a Europa. William Jones és anglès i se'n va a l'Índia a fer estudis doncs, sobre les cultures hindús en aquest moment i descobreix unes llengües que ja es coneixien més o menys, però les comença doncs, a descriure, que es diferencien de les llengües dravítiques del sud de l'Índia, això és cap al nord, i que s'anomena sànscrit. Coneixeu el sànscrit, no? Què és el sànscrit? Doncs és una llengua que té una similitud amb el llatí i amb el grec, i en aquella època es pensaven que doncs, hi havia una gradació, no? que del grec es passa al llatí, i el llatí doncs, llavors venen les llengües romàniques, per exemple, cosa que no és exactament així. Amb el sànscrit, William Jones troba doncs, que hi ha una estructura lingüística que és molt més elaborada que el propi grec o llatí, i això queda parat, o sigui, com és possible que hi hagi això, no? Això porta doncs, a un estudi doncs, lingüístic comparatiu amb diferents llengües i troba que hi ha moltes similituds amb llengües europees, amb paraules sobretot bàsiques. Per exemple, la paraula pare, en català, en castellà seria padre, no? I en francès, père, i en anglès, i en alemany, vater, i en sànscrit, pitar. O sigui que recorda una mica, o sigui, manté alguna cosa, no? Què passa? Doncs a partir d'aquí, fent aquest estudi comparatiu, es va parar en el concepte dels indoeuropeus. Els indoeuropeus, l'indoeuropeu és una llengua doncs, que no existeix cap registre escrit, perquè no es va escriure res, no existia l'escriptura encara en indoeuropeu, però sí que es va parlar durant molts anys, aquest indoeuropeu. De forma que el que fa William Jones és fer una reconstrucció lingüística d'aquestes paraules i llavors recrea el que hagués pogut ser aquest indoeuropeu original. La qual cosa vol dir doncs, que aquests indoeuropeus eren un poble o eren pobles que havien vingut doncs, d'aquí, del Pamir, o sigui, de tot el que és aquestes estepes russes, aquesta zona diguem, entre Àsia i el que entenem avui com els límits d'Europa, no? I que sobre aquí, posem l'any 4000, és imprecís, sobre el 3500 abans de Crist, hi van haver unes migracions d'est a oest que venen cap a Europa, que són pobles indoeuropeus. Alguns venen cap al nord, que són les branques escandinaves, altres cap a l'extrem doncs, d'Europa, que són les branques cèltiques, altres cap al Mediterrà, els pobles llatins, etc. etc. O sigui, totes les llengües europees es conformen ja en aquesta època, 3.000 abans de Crist, més o menys. Algunes altres d'aquest Pamir van anar cap avall, cap a l'Índia, i d'aquí ve doncs, precisament el sànscrit, les formes de sànscrit, que també són parentes, també són cosins germans d'aquest sànscrit, o inclús els tocaris, que són els que van cap a la Xina. O sigui, a la Xina hi ha uns, els tocaris que són parents dels europeus i que parlen unes llengües també molt similars, a barrels molt similars a les europees. De forma que William Jones es dona compte d'això, no? Que els europeus som de fora d'Europa, venim de fora d'Europa. A Europa, a l'actualitat, només hi ha quatre llengües que no són indoeuropees, que són el turc, que el turc va venir fa poc temps, al segle XIII-XIV, cap a Europa des d'Àsia, l'hongarès, que és el magyar, que és d'origen també asiàtic, a través de Hongria, no? Els hunos, aquí ve el nom d'Hongria, i el finès, de Finlàndia, que és de les llengües del nord d'Àsia. Però hi ha una altra llengua que sí és autòctona, que és el basc, l'euskera, és una llengua pròpia d'aquí. La qual cosa vol dir que hi ha un entroncament de línies de fora de dintre. L'euskera està entroncat amb l'ibèric, amb l'íber, el saroapte, que és la llengua que sembla ser que es parlava aquí a la península ibèrica, sembla ser, no hi ha res escrit de tot això, no? Però, és a dir, hi ha uns pobles autòctons que s'han perdut, no en sé molt poca cosa, i hi ha els pobles doncs, sobrevinguts que en diem indoeuropeus, i que són aquests pobles doncs, que tenim, o sigui, que té l'origen aquest extraeuropeu. És a dir, aquí es dona la paradoxa d'entendre que els europeus són d'origen extraeuropeu, excepte els bascs, suposo, i alguns pobles més, segurament els ligurs i altres pobles que hi haurien per Europa, però això no està provat, no? Però sí que realment doncs, hi ha aquesta qüestió. Si anem a buscar aspectes doncs, de caire mitològic, doncs anem a buscar una mica d'on doncs, ve la història d'Europa, no? Que segurament ja la sabeu, és una qüestió doncs, buscar els mites fundacionals. Fixeu-vos que una qüestió que tenim a Europa sempre és el concepte d'història, no? L'historicisme, o sigui, donar a entendre d'on venim, buscar genealogies, buscar aquestes narracions, no? O sigui, el storytelling, no? O sigui, començar per on comencem, d'on venim, o sigui, és un tema interessant, no? Inclús la gent actualment la gent d'Amèrica, que d'on veniu vosaltres? Doncs no sé, tenim parents a Galícia, no? O parents a França, o parents on sigui. Buscar els arrels. Això és típicament d'aquí, d'aquest continent o subcontinent que diem, no? És a dir, busquem orígens. Si aquests orígens no són clars, els inventem. Hi ha una necessitat quasi bé vital de buscar uns orígens. Don Pelayo. Sabeu alguna cosa, Don Pelayo? És una invenció. Les quatre barres. No està documentat. Aquí fer el Palós. Però si aneu a buscar Otger Cataló, que diu el nom de Catalunya, que no està gens clar on ve, no? És una altra història que ve de lluny, no? Ròmulo i Remo, a Itàlia, no? A Roma. Recorda una mica Caín i Abel, tot això, no? També? La chanson de Roland, a França. Història de... És a dir, trobem la taula rodona, no? Busquem els mites fundacionals com a necessitat. Llavors, Europa es diu que, segons la mitologia, Europa seria una divinitat femenina, aquí el teniu, i al parlar de divinitat femenina estem parlant del culte a Gaia, o sigui, el culte a la Mare Terra, o sigui, un culte molt antic ja, no? Que estem parlant d'entendre aquest planeta, o sigui, estem prenent ja un concepte, una espècie de consciència de preservar un territori. Això no és exactament europeu, això també és d'Àsia sobretot. O sigui, la Xina i estan molt donats en aquestes qüestions, el Feng Shui i tot això, no? O sigui, herència que podem tenir també d'altres bandes. Però si anem seguint aquesta història, Europa doncs, és filla de Fènix, es diu, o tal vegada és filla d'un rei fenici que es diu Agènor. Un rei fenici, o sigui, Europa, és filla d'un rei fenici. Si és filla d'un rei fenici, és que Fenícia no és Europa, és Àsia. O sigui, altra vegada estem anant allà mateix, no? Estem parlant, fixeu-vos on anem a parar, anem a l'altre extrem del Mediterrani, no? O sigui, el Mediterrani. Estem buscant uns orígens, doncs, que ens porten altra vegada en aquesta mateixa progressió d'est a oest, o sigui, dels indoeuropeus. O sigui, d'alguna forma hi ha un record llunyà d'aquests orígens europeus que venen d'algun lloc d'Àsia. O sigui, filla de Fènix o d'un rei fenici llamat que es diu Agènor, i que Zeus, el pare dels déus, adaptant la forma de toro, doncs la va portar per mar fins a arribar a l'illa de Creta. O sigui, fixeu-vos en la història, és com una espècie de periple, això, una espècie de road movie, quasi bé, no? De l'antiga. O sigui, estem parlant de que en forma de toro, Zeus la porta a Creta. El toro significa el sol, és el principi masculí. O sigui, estem parlant ja d'una qüestió, doncs, simbòlica de lo que representa aquesta deessa a portar, o sigui, treta, diem, d'un àmbit que no és europeu, fins a arribar a Creta, que Creta sí és un àmbit europeu i on està situat, doncs, aquest centre del món ja a l'època grega, no? I llavors agafa el nom de Elotis o Elotia, o sigui, Elas, Grècia. O sigui, que canvia el nom amb el nom de Elas, que és el nom grec per Grècia, no? Estem parlant, per tant, doncs, d'un mite que això ha sigut molt representat com aquesta pintura que veuen aquí fins a l'actualitat, amb el Botero inclús, no? O sigui, fixeu-vos que torna, aquest és un mite que es va doncs, repetint, no? I estem parlant d'aquesta visió, fixeu-vos, és el principi femení, que és evidentment que és Europa, i el principi masculí, que és el toro, que el toro és el símbol del sol, i és aquest el podríem dir el yin i el yang, podríem dir d'alguna forma. Aquesta és la visió, realment, des del punt de vista antropològic, com es crea, doncs, Europa, no? I això ens porta ja molt aviat cap a aquestes visions de lo que seria aquestes deesses de la Terra, com aquesta, la Venus de Willendorf, i anem a parar al matriarcat. O sigui, com sembla ser que aquests pobles indoeuropeus haurien doncs, organitzat una societat matriarcal, si les dones al poder, no? O sigui, que potser serà el segle XXI, potser serà la solució. O sigui, el matriarcat. Això és un tema interessant, perquè això entroncaria amb altres qüestions que ja no podem tocar ara, com és el tema ja religiós, de les maravilles trobades, de totes les qüestions telúriques que hi ha, doncs, en relacions amb subterranis, a la muntanya, totes aquestes coses. Té que veure amb aquesta visió, diem, doncs, de la fecunditat i de Gaia, de la Mare Terra, no? Però a l'altra banda ens trobem altra vegada amb aquest símbol, que és un símbol europeu, també en aquest cas de Creta, estem parlant del toro, la lluita de l'home amb el toro. El toro és al principi, doncs, masculí, és el foc, és la força, i la tauromàquia, doncs, neix a Creta. I trobem rastres de tauromàquia, doncs, o sigui, de lluita d'home amb toro a través del Mediterrani, per molts llocs, no? Fins a arribar a la festa de les corrides de toros, Espanya. No, no entrem ara en el tema dels toros, i toros sí, toros no. Segurament toros no, ja, perquè està passat ja, però sí el simbolisme encara perdura. És la lluita de l'home amb el foc, de l'home, doncs, amb la força. Exemple d'això, ja ho trobem una mica més tard, és Mitra. No sé si coneixeu Mitra, és un déu doncs, d'origen també irani, d'origen asiàtic, que és adaptat per les legions romanes com a déu protector i a principi de la força, no? És a dir, aquest déu Mitra té la particularitat, quan estem parlant ja de l'època, ja inclús quan hi ha els principis del cristianisme, que hi ha la novetat europea també d'adaptar tot els déus que teníem a Grècia i a Egipte i a Mesopotàmia, tots aquests déus que teníem tota aquesta paraula de déus es transformen i es sintetitzen en un sol, o sigui, un monoteisme. Això és molt important perquè és una dona la visió sintètica de reunir tot amb un personatge que a més és antropomorf, o sigui, és un enviat de Déu, no? I Mitra és aquest Déu, doncs, que mata el toro amb una cova, i que el fet de matar el toro adquireix força per poder llavors ell, doncs, sobreviure. És un tema simbòlic, un tema místic i un tema, doncs, que forma part d'aquests substrats, podríem dir, doncs, que formen part de la història d'Europa i de la història d'Europa compartida també amb aquesta part asiàtica. No? Què més hi ha amb el tema de Mitra? Fixeu-vos que Mitra és... Hi ha una competència amb el cristianisme en aquella època. O sigui, el cristianisme és monoteista, té només un déu, i Mitra també. Inclús Mitra també té uns sacraments. O sigui, hi ha una espècie de pugna entre uns i els altres i al final guanya el cristianisme. Però el tema de Mitra encara queda com un referent. El gorro que porta aquest déu és el gorro frigi. O sigui que l'origen de Mitra és Frígia, i el gorro frigi queda convertit com un símbol de les llibertats de l'home i de la dona, evidentment. El gorro frigi és el símbol de la Revolució Francesa, serà més tard. Inclús hi ha qui també vol assimilar el gorro frigi, Joan Amades, per exemple, amb la barretina catalana. És possible. O sigui, estem parlant de símbols molt potents que actuen de forma subliminal, que s'hi ve en la societat, doncs, europea, i que configura tot un procés històric que val la pena, doncs, comentar. No? Si parlem d'aspectes europeus, aquí ens emergeix ja d'entrada el concepte del Renaixement. El Renaixement no és el segle XV, sinó que és tot un procés històric. O sigui, no hi ha res en història que neixi així per genèsia espontània. És un cúmul de situacions que porten, doncs, a crear unes noves realitats i tot un procés històric, de forma que quan parlem de Renaixement hem de parlar de renaixements, i al parlar de renaixements parlem d'emergència d'un concepte que en diem Europa. Quan hem parlat ja del monoteisme, hem parlat del cristianisme i del mitraïsme, sobre ja el segle V, doncs, emergeix ja una nova visió d'aquest món dintre el que és la pròpia religió cristiana, amb Sant Benet. Sant Benet és patró d'Europa. Ja és un tema que coneixeu, no? Sant Benet és el personatge, doncs, que en aquell moment comença a reunir els monjos i anacoretes que estan per la muntanya i que pertanyen a sectes diverses, els reuneix amb monestirs, en aquest cas Monte Cassino, que és l'origen dels l'ordre benedictina de Sant Benet, i a partir d'aquest moment Sant Benet inventa l'agenda, o sigui, inventa el calendari, inventa, doncs, l'organització del dia, hora et labora, no? O sigui, hi ha un temps per resar, un temps per treballar, un temps per el que sigui, per esbarjo, un temps per dormir, etc, etc. Això no és que sigui nou, o sigui, això ja existia ja, doncs, a Grècia, i es havia ja més o menys intuït aquesta divisió, aquesta gestió del temps, no, podríem dir, però amb Sant Benet això la cosa queda ja molt, molt clara, no? O sigui, com aquesta gent que viuen en monestirs, en aquest cas el regle benedictina, el regle Sant Benet, casa Monte Cassino, o cas de Montserrat aquí a casa nostra, doncs, com això perfila ja aquesta visió d'un món organitzat que no existia abans. O sigui, com treure partit de les hores, no? Sant Benet inclús és el precursor de les empreses, una altra visió també europea, no? Com els monjos agafen tot el tema del cultiu del raïm per fer vi. O sigui, tot el tema de les bacants, tota la cultura que hi havia hagut del vi a l'època romana i grega també, passa al cristianisme, o sigui, es cristianitza, i a partir d'aquest moment, doncs, emergeixen ja doncs, aquestes vinyes que fabrica doncs, vi, es fabrica doncs, tot tipus de begudes. Fixeu-vos en el repertori de quantes begudes alcohòliques tenen nom d'alguna cosa relacionada amb el clero, no? Dom Perignon, la Chartres, les aromes de Montserrat, no? L'aigua del Carmen és molt potent, l'aigua del Carmen és ja els whiskies, com a Sant Gallen, a Suïssa s'inventa la cervesa, que està inventada antic, però com es comercialitza, no? O sigui, l'esperit, diem emprenedor, o sigui, els emprenedors comencen els monestirs. Primer per això, no? O sigui, per organitzar el temps, per una banda pel tema econòmic i per altra pel tema intel·lectual, perquè tot el coneixement intel·lectual en aquell moment passa en els monestirs. Estem parlant de l'època del romànic, l'abat Oliva, aquí a Catalunya, és a dir que els reis no poden ser analfabets, però el coneixement està precisament no clergat, és els que realment dominen aquesta situació. Un altre pas, o sigui, el primer pas és aquest primer renaixement seria Sant Benet, un segon renaixement seria cap a l'any 800, 900, o sigui, més l'època Carlemany. Carlemany és l'altre referent europeu. Si parlar d'Europa és parlar de Carlemany. Carlemany és el successor del que és l'imperi doncs, romà, en aquest cas l'imperi romà germànic, és un imperi cristià i un imperi que està situat precisament en el centre de gravetat de Carlemany, és el centre de gravetat avui dia de la Unió Europea. Aachen i la part actual de Bèlgica, del nord de França, del sud d'Alemanya, és la zona de, és a dir, és el primer Reich Carlemany. Si Reich que és imperi, si el tercer Reich sabeu quin és, el segon Reich és el de Bismarck en el segle XIX i el primer Reich és aquest, el de Carlemany. O sigui, hi ha un record llunyà encara d'aquestes històries i això és típicament europeu. És a dir, l'època de Carlemany ja es parla d'europeïtat, no? Els europeus som els que vivim doncs, en aquesta zona del continent. No? Qui són els que no són europeus? Doncs hi ha les Rússies, no parlen de Rússia, les Rússies, no? O sigui, més enllà del ducat de Moscova, el que és Moscú, més enllà dels Urals, la cosa ja no sé què és, no? Però ja no és Europa, hi ha una altra mentalitat, una altra forma de fer. No? No he dit abans que el trencament per la part sud d'Europa no és la Mediterrània i el Magreb, sinó que és el Sàhara. O sigui, tot l'arc mediterrà és una zona que forma part del concepte original d'Europa. O sigui, Europa és tota la costa sud d'Europa més la costa nord africana. O sigui, Cartago i tot el que és els antics númides i berbers, etc. Tot això forma part d'aquest context. Hi ha molt més a parlar aquí. Recordem, per exemple, si parlem d'Hèrcules, no? O sigui, els treballs d'Hèrcules que acaben les columnes d'Hèrcules, que és l'estret de Gibraltar, no? I si aneu a buscar el jardí de les Hespèrides, està a Tànger. És a dir, tota una història que ens relaciona aquest territori que agafa des d'Egipte i Mesopotàmia fins als extrems d'Europa occidentals, no? És a dir, amb una espècie de, podríem dir, una forma com una tangent, no? Va avançant aquesta civilització que comença a Egipte, els hitites, Mesopotàmia, etc., va avançant fins a arribar doncs, a l'Atlàntic. És tot un procés llarg i un procés doncs, que en aquest cas, estem parlant de Carlemany, arriba ja un moment doncs, important perquè estem parlant de l'imperi, Sacro Imperi Romà Germànic, i en aquest cas això vol dir doncs, que ja estem parlant d'una entitat europea que comença a configurar el que poden fer i poden ser els europeus. No? L'altre pas, potser hi hauria més passos intermitjos, però vaig fer una mica saltar una mica, seria el segle XV, no? El 400, quan hi ha el Renaixement, doncs, després de passar una edat mitjana, doncs agafa ja, reprèn altra vegada uns valors clàssics. Fixem-nos que el pas de l'alta edat mitjana a la baixa edat mitjana, o sigui, de l'època del romànic a l'època del gòtic, és important perquè passen moltes coses. Primer, la davallada del feudalisme. O sigui, el senyor feudal, que tenia doncs, un territori doncs, que dominava un territori per lluitar contra els àrabs, contra qui fos, en aquest moment doncs, ja desapareix, perd ja el seu poder en favor de l'emergència d'una burgesia que apareix a les ciutats. Burgesia que són, poden ser comerciants, poden ser doncs, artesans, poden ser doncs, gent que estan fent unes sastres, o sigui, les professions doncs, que estan emergint en ciutat a ciutat i que fa que tot el coneixement que estava abans, inclús en els monestirs, passi a ciutat en forma d'universitats, és l'invent de l'universitat, ja segles 13, 14 i cap endavant. No? És a dir, en el segle XV ja tenim el Renaixement, doncs, és un segle bisagre, que hi ha un historiador espanyol que és d'Oxford, que es diu Fernández Armesto, que és espanyol però està a Anglaterra, que va fer un estudi fa temps sobre això, sobre aquest segle XV, i parla del segle XV com el segle bisagre, no? Un segle en el que canvien moltíssimes coses, si canviem el xip, en tots aspectes. No? Hem descobert Amèrica, ha caigut Constantinople el 1453, o sigui que a partir d'aquest moment el domini en la Mediterrània és dels turcs, hi ha armes de foc, és l'època de Copèrnic, parlem de l'heliocentrisme, o sigui, parlem d'una, hi ha aspectes de modernitat que seria molt llarg parlar-ne, però que donen una espècie com de punt d'inflexió, i un molt important és l'invent, des del punt de vista intel·lectual i comunicació, l'invent més important és la impremta. La impremta, a l'època de Gutenberg i a Caxton a Anglaterra, doncs el fet de ja tenir uns llibres que es poden editar i que poden circular, en aquell moment la informació comença ja a circular. I comença a circular precisament amb un llibre cabdal. Recordeu quin és el primer llibre editat, no? La Bíblia. La Bíblia de Gutenberg, no? Per què? Doncs perquè hi ha la reforma protestant. O sigui, hi ha hagut tot un problema també intern a l'Església, a part dels cismes que han hagut en la mitjana, però en el segle XV hi ha la reforma protestant, Luter, Calví, etc. I això porta a la contrarreforma per part dels catòlics, amb el Concili de Trento després i amb l'emergència dels jesuïtes, i això doncs, porta ja tot un nou món que primer es ventila per les guerres de religió i que a poc a poc va conformant un estat modern. Les guerres de religió es donen amb la lluita de catòlics i protestants al llarg del segle XVI sobretot, fins a entrar al XVII. Però hi ha un període que és la guerra dels 30 anys entre 1618 i 1648, que és un moment decisiu en el tema de la progressió cap a un estat modern. No? El concepte d'estat, nació-estat, avui dia ens balla també. O sigui, què és una nació, què és un estat, no sé, en aquest segle XXI sembla que entra també en crisi tot això, no? En el segle XV ja havia emergit ja aquesta idea, el concepte d'estat i el concepte de nació, i apareix Maquiavel i parla de la raó d'estat, no? I comença a perfilar el que seria un estat modern i el que seria doncs, una visió d'una organització, d'un govern a la moderna. No? Només un parèntesis, perquè veieu com anaven les coses a l'edat mitjana, per exemple a Catalunya, es deia, diu les cròniques, doncs Jaume I era molt bon rei perquè era molt hipòcrita. I Pere III encara era més hipòcrita. O sigui, què vol dir això? Doncs que la hipocresia era un valor en aquella època. Volia dir que podia maniobrar, podia enganyar, sense necessitat de fer massa guerra, però que seguia, és la raó d'estat, no? Avui dia, si Pere III, que era un rei hipòcrita, hagués tingut un ordinador, o una xarxa, llavors ja no en parlem, no? És a dir, és possible ja manipular i organitzar les qüestions d'estat, i això és un altre tret europeu. O sigui, muntem estats a l'europea. I aquesta estat europea s'ha inclús exportat a Amèrica, el concepte de república, el concepte inclús de monarquia parlamentària, totes aquestes coses que podem fer. I arribem al final de la guerra dels 30 anys, a la Pau de Westfàlia, el 1648, quan l'últim període d'aquesta guerra ja no és una guerra de religió, és una guerra ja moderna, que l'enfrontament que hi ha entre bàndols és ja de catòlics amb catòlics, o protestants inclús entre protestants, però ja no estem parlant ja de guerra de religió. És en aquest moment quan a França puja Lluís XIV, un personatge peculiar, que estava a Solló, no, que es diu, que sembla ser que no ho va dir mai, algú va dir que ho havia dit, en fi, aquestes coses, però estem parlant d'un autòcrata, estem parlant d'un doncs, personatge doncs, que absolutista, un personatge el rei sol, no, que tot està al seu entorn, però Lluís XIV fa una cosa nova, que és organitzar un estat a la moderna amb uns ministeris, o sigui, uns ministeris que a més són portats per gent d'ofici, que no són aristòcrates, són gent o de la petita noblesa, o bé de gent doncs, burgesos que són experts en la seva matèria. I Lluís XIV es perfila ja un tipus d'estat a la moderna, amb Vauban, per exemple, en tema de fortificació, amb Louvois, en tema de guerra, Fouquet, amb el tema de finances, Colbert, el tema d'economia, per exemple. És a dir, estem ja perfilant en el segle XVII un estat ja a la moderna. Aquest estat serà copiat més tard ja per altres llocs d'Europa, i a més conforma una cosa important, que és que l'estructura que té França en aquest moment serà molt important per aconseguir més coses amb la Revolució Francesa. És a dir, no sempre una revolució o una situació determinada doncs, triomfa sobre unes bases immediates, sinó que ve de molt més lluny. Alexis de Tocqueville, que és un autor francès del segle XIX, va tractar aquest tema i explica, no, que la Revolució Francesa doncs, aprofita una infraestructura ja de l'època de Lluís XIV. El mateix passa amb la Unió Soviètica, que aprofita tota l'estructura dels tsars de l'època tsarista de Rússia, no? I això és un fet que doncs és de vegades en contrasentit, però que és una qüestió que és típicament doncs, de la forma de fer doncs, dels europeus. Sabem negociar, sabem doncs, alguna forma donar la volta amb aspectes que siguin, sembla que no tinguin solució, per trobar altres vies que de vegades no són les adequades, però sí que intentem doncs, l'organització. No? És discutible, evidentment, no? Però així van les coses. Frederic II de Prússia seria una mica doncs, la part antagònica de Lluís XIV, ja anys després, però Frederic II de Prússia és l'home, el primer monarca, podríem dir, que entronca amb una nova línia de pensament, que és l'Il·lustració. L'Il·lustració, en el segle XVIII, és bàsica, doncs, un procés doncs, intel·lectual que porta ja a uns conceptes ja, doncs, de democratització de la societat, que ha començat abans, també en el segle anterior, seria llarg per parlar-ne, però hi ha un interès per democratitzar d'alguna forma o per anivellar la societat, i això crea una nova forma d'entendre o d'actuar que se'n diu revolució, i la revolució és un altre tret dels europeus. O sigui, juguem a fer revolucions, si fem una història de les revolucions trobem quantitat, cosa que no es dona, per exemple, a Àsia. Àsia sí que s'ha donat més tard, però copiant els models europeus. O sigui, són formes de procedir, o sigui, som capaços d'actuar d'aquesta doncs, manera a través doncs, dels nostres propis recursos. No? Frederic II de Prússia és l'home que donarà peu doncs, a la creació d'un pangermanisme, o sigui, un bloc germànic important, que és el successor de Carlemany, no? Carlemany és emperador de França, bàsicament, entre cometes, França i Alemanya, però que en realitat es busquen encara quins són els successors d'això, no? En el cas de Prússia, doncs Frederic II comença a crear un estat potent, que és la Prússia, en aquest cas, que és dintre els estats alemans, que són molts, Württemberg i Saxònia i Baviera, o sigui, el dominant és Prússia. Però dintre l'àmbit germànic, històricament, el que dominava era encara l'imperi austriac. Àustria era encara el que històricament i per tradició dominava aquest àmbit germànic. És la part catòlica. En aquest cas, el cas de Prússia és al revés, és els protestants, i els protestants van creant doncs aquesta nova Alemanya que tindrà doncs gran impacte ja en els anys a venir, no? O sigui, el pare, diem, de l'Alemanya, d'alguna forma, un antepassat de la Merkel seria doncs Frederic el Gran. 1789, la Revolució Francesa. Això, evidentment, havia d'arribar. La presa de la Bastilla va ser el símbol de l'arbitrarietat, no? de la monarquia francesa en aquell moment, o les monarquies, i això porta tot un procés entre el 1789 i 1799 que canvia les coses, evidentment. Estem parlant de drets humans, estem parlant de tota una qüestió doncs, de canvi sobtat. Aquí emergeixen ja el concepte de dreta i esquerra, emergeixen ja l'embrió dels partits polítics, encara no són clubs, no són encara partits, però a poc es va convertint en partits polítics, no? I a poc doncs es va avançant ja amb una visió d'una Europa doncs modernitzada, amb l'emergència del tercer estat, o sigui el tercer estat, que és la burgesia dominant ja, no? Què ha passat amb això? Doncs fixeu-vos que fa un segle, o sigui fa poc, en 1789, doncs a mitjans del segle XVIII, a Anglaterra s'ha produït ja un procés molt important d'enriquiment del país gràcies a la revolució industrial. Causada per què? Doncs causada per podríem dir, un equilibri polític entre doncs les dretes i esquerres, els Tories, que era el partit conservador, i els Whig, que era la part liberal, i aquests liberals aposten pel comerç, aposten per la indústria, etc, etc. De forma que es comença ja a organitzar un món nou que emergeix al 1789. D'alguna forma podem dir que som hereus d'aquesta època. O sigui, entendre com era l'ancien règim, o sigui, anteriorment a la Revolució Francesa, ens costaria bastant, perquè hi ha un canvi de xip doncs, molt important tenir en compte. Amb la Revolució Francesa, o sigui, molt dels, és a dir, notícies i tot el discurs que sentim avui dia doncs, mediàtic, doncs, té molt que veure amb els principis que ja que es havien creat amb la Revolució Francesa, no? Com a continuació d'aquesta història doncs apareix Napoleon. Napoleon és fill de la revolució i dona ja una visió també europeista a la seva manera, però intenta ja crear una nova visió d'estat, una nova visió també d'Europa, amb unes la modernització, podríem dir també d'aspectes com el Codi Napoleon, per exemple, del dret que encara està vigent a França, i dona ja la visió d'una modernitat que fins aquest moment no es havia contemplat. No deixa de ser interessant veure que després del 1815, quan Napoleon cau a Waterloo, els propis enemics de Napoleon els joves, podríem dir, de països que havien sigut enemics de Napoleon són bonapartistes. Lord Byron, per exemple, o Pushkin, o Gogol, o sigui, tots a Rússia, no? O sigui, tots, és a dir, Napoleon queda convertit en una espècie d'imatge de la Europa que no ha pogut ser perquè torna a resurgir encara a les ombres, l'ombra de l'antic règim abans de la Revolució Francesa. És la causa perduda una mica en aquest sentit. Aquí neix ja el mite napoleònic, i que, doncs, clar, amb tota la crítica que es pugui fer sobre això, però que és realment important per el que vindrà després, no? Per aquests imaginaris també col·lectius que emergeixen en aquesta època. 1815, el Congrés de Viena, quan Napoleó cau, hi ha un interès en buscar la pau europea. Llavors es parla ja del concert europeu i s'intenta, doncs, pactar, i a Viena es fa aquest congrés de Viena, que en realitat és més festa que congrés, però s'intenta ja, doncs, negociar per poder aportar la pau a Europa. Sobretot negociar el conflicte que hi ha en aquell moment entre Anglaterra i França, que està solventat ja en aquest moment. Seria una mica l'embrió del que serà la Unió Europea futura. O sigui, hi ha una voluntat molt clara que recorda aquestes, recorda una mica també la pau de Westfàlia, no?, que hem comentat abans. Però en aquest cas, 1815, el Congrés de Viena dona ja almenys comença a perfilar el que podria ser més tard una conciliació de països europeus. A causa d'això, el segle XIX és un segle amb guerres locals a Europa, però no amb guerres generalitzades. Si el segle XIX és el segle, doncs, de fin dels nacionalismes, és un segle, doncs, de conflictes locals, que això sí que passa, la revolució industrial, que és important. La revolució industrial és realment, aquí teniu una imatge, això ja és segle XX, evidentment, la revolució industrial, que no està a la revolució. La revolució industrial és un procés que es dona, el factory system, no? O sigui, comença ja amb tallers que ja comencen a organitzar-se com a petites factories per, doncs, crear una logística i donar un benefici, que en principi el benefici és només pel propietari, evidentment, més tard no, més tard llavors hi ha un interès més social per que pugui ser percebut per part de qui treballa. La revolució industrial configura ja d'una forma molt clara el món que hi ha hagut, que comença en el segle XIX i inclús abans, i que acaba pràcticament, doncs, a la última dècada del segle XX. Quan parlem de postmodernitat. Si postmodernitat no vol dir res. Això és un terme que Baudelaire fa servir a França en el segle XIX per parlar d'altres coses, però fixeu-vos que estem parlant llavors d'un moment conflictiu que no sabem com definir, i en diem postmodern, per no dir postindustrial. O sigui, han caigut les indústries, ha sigut realment un tema greu el que passa als anys 80, 90 del segle XX, o sigui, s'acaba aquest procés, no? És a dir, la revolució industrial que diem, diem revolució perquè és un procés de primer científic i després tecnològic, i que també és social, evidentment, i la part social sí que pot ser una revolució, però fixeu-vos que estem parlant llavors conformant ja unes, des del punt de vista geogràfic, uns països que són industrialitzats i que són els que porten la veu cantant, no? El primer és Anglaterra, el ferrocarril, el tema del tèxtil, etc, etc. Anglaterra és el número 1. Segueix França, segon país industrialitzat. Segueix Alemanya, ja estem parlant del segle XIX, no? I a finals del segle XIX emergeix un altre país ja, però que no és europeu, que és els Estats Units. Què passa amb això? Doncs fixeu-vos que estem parlant llavors ja d'unes visions de estructures de poder, estructures polítiques i econòmiques que estan configurant aquests quatre països, aquestes quatre nacions potents, no? I que estan, doncs, treballant per, doncs, donar un benefici en principi a la societat a través d'una industrialització i aportació de tecnologia a l'abast de tothom, cosa que no sempre és així. Però fixeu-vos que d'aquestes quatre potències, en tres queden convertides amb els referents de les democràcies, que és Anglaterra, o sigui, el Regne Unit, França i Estats Units. Alemanya també comença a l'època de Bismarck, en el segle XIX, organitzant una estructura a l'anglesa, però més tard la cosa es desvia. El trencament del diàleg a Europa es produeix entre el 1914 i 1945. Tot el progrés industrial que es dona a finals del segle XIX s'inverteix en tecnologia de guerra, fins que a l'any 1914, per incompetència de la classe política i per falta de reflexió i falta de visió, peta la Primera Guerra Mundial, esclata la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Això, el resultat d'aquí, aquests camps del nord de França, són ben clars, no? És a dir, els europeus són capaços, doncs, de crear estructures intel·lectuals, estructures econòmiques, estructures polítiques, i són capaços també en dos dies de carregar-nos-ho tot a base d'això, no? O sigui, com aquesta falta de visió produeix aquesta manca de diàleg, aquest problema que es dona entre el 1914 i 1945. Això va ser una algo en la Primera Guerra Mundial, doncs, sense precedents, inesperat, i va ser un episodi, un procés que va marcar moltíssim Europa. Amb la pau de Versalles, el 1918-19, s'intenta posar un pedaç. La pau de Versalles va portar a la Societat de Nacions, més tard, per intentar, doncs, pacificar Europa. La pau de Versalles posa fi a la Primera Guerra Mundial amb l'ajut dels americans. O sigui, el president Wilson, que aquí està, ja va participar amb ajut dels aliats a Europa. El tema seria llarg comentar-ho, però ja recordeu, l'Alemanya, el Kaiser, doncs, comença a crear tota una història aliada amb els austriacs, amb els turcs, per un tema, doncs, de balcànic, no, en el cas de Sarajevo, i es dona, doncs, esclata la Primera Guerra Mundial, amb els temes realment sagnant i que, en fi, podríem parlar, doncs, molta estona, no? Des de gasos asfixiants a lo que voleu. Amb tot això, acabada la Guerra Mundial, en aquesta època, doncs, passen dues coses, que políticament i ideològicament, doncs, a Europa emergeixen dues coses noves: el comunisme, el bolxevics a Rússia, 1917, i el 1920, i inclús abans, els fascismes. O sigui, els fascismes, a poc a poc, es van convertint, ja Europa es va radicalitzant, no? Hi ha una ultradreta, ultraesquerra, amb tota una sèrie de matisos. Quan parlem de la Revolució Russa, parlem dels bolxevics, però hi ha també els menxevics, hi ha també l'exèrcit negre de Néstor Magno d'Ucrània, que és un exèrcit anarquista. Els anarquistes tenen un exèrcit en aquell moment, no? I per la banda de l'altre costat, doncs, hi ha també els elements armats en diferents llocs d'Europa que van creant, doncs, un estat, doncs, alarmant de lo que pot passar més endavant. És a dir, la pau de Versalles no va salvar de res. Entretant, entre el 1936-39 esclata la Guerra Civil Espanyola, que focalitza l'interès internacional també, altra vegada. O sigui, que aquest episodi intermig entre les dues guerres és també una petita guerra mundial, perquè està, en aquest cas, focalitzada a la península Ibèrica, i la fotografia d'aquest de Robert Capa, que és explícita amb això, no? Que és com des de fora d'Europa té aquesta repercussió tan important la Guerra Civil Espanyola. Què passa amb això? Doncs que, evidentment, ja ho sabem ben prou, que a l'acabar l'any 39 la Guerra Civil Espanyola comença la Segona Guerra Mundial, o sigui que el trencament del diàleg encara continua, no? I s'acaba l'any 45 amb això, amb la bomba atòmica que es llança sobre Hiroshima. És a dir, la revolució industrial culmina amb això, l'any 45. I això perfila el que vindrà després, la Guerra Freda. I la Guerra Freda, doncs, serà aquest equilibri de forces, en aquest cas la por dels soviètics i els americans, en aquests anys doncs, 50, 60, doncs, per intentar doncs, salvar les coses, però sempre amb, aquesta, amb la por doncs, del, amb el perill nuclear. No? O sigui, aquest és el tema que ens trobem en aquest moment. Què passa amb això? Doncs que hi ha necessitat d'organitzar alguna cosa que pugui doncs, frenar altra vegada aquests problemes que es donen que comencen a Europa. Les guerres mundials han començat a Europa i que es fan, o sigui, es planetitzen després. No? La ONU és un dels mecanismes doncs, que es crea en aquell moment, i en el pla europeu doncs, apareix ja el tema doncs, d'intentar, o sigui, els teòrics doncs, de la Unió Europea, els europeistes podríem dir, des del punt de vista tècnic, podem parlar de Schuman, podem parlar de Monet, que són els teòrics de crear una estructura europea que pugui frenar doncs, altra vegada una guerra, doncs, un enfrontament a dins d'Europa. A part podem dir els teòrics de la futura Unió Europea, tenim llavors uns estadistes que són importants de tenir en compte. És la França de Gaulle, és l'Anglaterra de Churchill i és també l'Alemanya d'Adenauer. Aquests són els puntals de lo que serà doncs, aquesta primer unió de França amb Alemanya per intentar doncs, frenar aquesta, que es pugui donar altra vegada doncs, un enfrontament entre aquestes dues potències. La comunitat del carbó i l'acer és precisament per això. O sigui, arribar doncs, un moment que és a dir, Jean Monnet diu en aquell moment que si es logra una pau, un entente diem, entre França i Alemanya, és impossible que pugui altra vegada saltar, o sigui, quedar una guerra mundial, no? O sigui, perquè són els llocs on hi havia aquest conflicte doncs, que es havia donat quasi bé doncs, històricament havia tingut la petició. O sigui, fixem-nos que l'antagonisme entre França i Alemanya ve del 1870, la guerra franco-prussiana, o sigui, l'arribada dels prussians, dels alemans a París, era un tema doncs, alarmant. No? Aquesta és la qüestió. Aquí teniu doncs, la Unió Europea, que neix, doncs, i sobretot l'any 57, és quan ja és el Tratat de Roma, quan es conforma ja aquesta visió europeista, neix l'europeisme que diem, neix una consciència europea i neix una visió doncs, de poder fer una unió, diem que estem parlant d'un respecte doncs, de cultures, respecte de ideologies, respecte mutu. Però a poc això es va deteriorant, fins a arribar avui dia doncs, amb això, no? Amb el Brexit. I el Brexit és un tema doncs, realment complicat avui dia a la Unió Europea, perquè estem perdent un puntal. La Unió Europea, recordem que hi ha també Churchill, havia, o sigui, un interès que hi havia era per exemple la part britànica. Quan això falla és que hi ha algun problema. I avui dia és realment important doncs, tenir en compte aquestes realitats. No? El tancament que es dona avui dia, i des del punt de vista inclús cognitiu, de traçar fronteres i de marcar i crear uns marcs en els quals hem d'actuar, que moltes vegades no són justos, això porta problemes. I els problemes els estem experimentant ja fa temps, no? I aquí està doncs, tota la visió que en aquesta ja estem l'any 2017, que es dona doncs, a molts llocs d'Europa on hi ha un desencant i on emergeix llavors moviments d'ultradreta i també d'ultraesquerra, precisament per la ineficàcia de d'uns doncs, governants que recorda moltíssim el que passava fa 100 anys. L'any 14, precisament, la Primera Guerra Mundial va esclatar per això, perquè hi havia uns polítics, uns gent d'estat que encara estaven ficats en el segle XIX, en estructures del segle XIX, quan estàvem parlant ja d'un moment en què hi ha l'emergència d'una tecnologia important en aquell moment, i estàvem parlant d'un món que no tenia res que veure. Si l'any 1914, 1910, per situar-nos en 1910, ja no té res que veure amb el segle XIX. però en canvi la mentalitat encara estava allà. El mateix passa avui dia. Estem parlant d'una revolució tecnològica digital en aquest moment, el que és tot el tema de comunicació és algo molt important. Des del punt de vista de comunicació, recordeu que hi ha hagut tres passos en la història de la humanitat, que és la invenció de l'escriptura, la invenció de la impremta, la invenció dels sistemes digitals que estem utilitzant avui dia. És a dir, el mal ús d'aquestes tecnologies dintre una mentalitat encara del segle XX ens dona encara uns perfils que recorden ja el que passava fa 100 anys. I això és perillós. És aquest el tema, no? Llavors, Europa, aquí veieu doncs, que primer sí, després no, Suècia no, Suïssa no. Sempre he preguntat per què Suïssa no. Si estem parlant d'Europa, llavors Suïssa per què no? Doncs perquè és la trastienda, no? I que llavors podem maniobrar, però maniobrar a quin nivell? Llavors parlem de l'Europa dels bancs, l'Europa econòmica o l'Europa de la cultura. Això és un tema de debat. En principi, quan es crea la Unió Europea, es crea amb una intenció doncs, per donar benefici a tothom. No? Actualment les coses han variat. Què ha passat? Doncs que segurament els models fallen. No existeix cap model estàtic, tot es mou. Una constitució doncs, és vàlida per el moment que es fa, però al cap d'uns anys està defasada i avui dia amb l'acceleració cronòmica encara més. Sí, per tant, fa falta adaptar les coses al dia d'avui. Aquí està el problema. No? Això mateix passa en el Vaticà, passa als Estats Units, passa a tot arreu. És un tema realment inquietant el que passa avui dia amb això. No? Llavors, aquí veiem, no? O sigui, ara ja no, el Brexit tampoc, Gibraltar, també el problema de Gibraltar, no? Els Balcans hi ha també problemes, bueno, totes aquestes coses. No? Estem parlant de ratlles i de compartimentar doncs, territoris. Però si volem amb avió, veiem això. Algú veu alguna... La frontera entre França i Espanya la veieu bé aquí? No la veig, no? O sigui, estem parlant altra vegada d'entelèquies. O sigui, no existeixen les fronteres, estan aquí. A l'època de Lluís XIV, que intentava dominar tot el territori seu, des de París hi havia un interès en crear estats TAP i fortaleses que poguessin doncs, defendre França contra l'agressió d'algun enemic. No? I el tema del Pirineu, quan va venir aquí el tema el límit entre França i Espanya pel Pirineu, no hi havia forma d'aclarir-ho. I llavors Lluís XIV va enviar uns delegats perquè en aquella època, estem parlant de finals del segle, o principis del segle XVIII, poguessin delimitar on estava la línia de la fronterera. No? Ningú ho sabia. I ho van anar a preguntar amb uns pastors, que la gent que ho sabia era la gent de muntanya, simplement. Està aquí, aquesta pedra. No? O sigui que és simbòlic, no? O sigui que és incontrolable. O sigui que estem parlant de prejudicis cognitius, en el fons, el que tenim. No? I aquí està el tema, no? Llavors, quan estem parlant de la Unió Europea actual, doncs, necessita doncs, un aperturisme i necessita doncs, tot un ventilar, no? Qüestions que estan encara ofegades i que són coses que són flagrants i que interessa precisament doncs, actualitzar d'alguna forma. No? El tema de les fronteres. La frontera, fixeu-vos que és un tema perillós, és una línia la frontera. No? I fixeu-vos que una frontera, una línia, i diem A i B, no? Hi ha gent que està, els A estan a l'esquerra i B estan a la dreta. Llavors jo dic, els B són molt millors que els A. La pregunta és, de quina banda esteu? Evidentment, no? El que en diuen és això, no? O sigui, estem manipulant, estem enganyant, estem jugant a unes qüestions que són també humanes, evidentment, perquè la gent actua d'aquesta manera, però estem manipulant la informació i això és realment pervers i perillós de cara al futur. No? Hi ha una pel·lícula del Dino Buzzati, el Dino Buzzati és l'autor del llibre, Valerio Sorlini és el director, que es diu, no sé si l'heu vist, El desert dels tàrtars. El desert dels tàrtars és una pel·lícula de ficció dels anys 70, 80, sembla que és feta, que és una història que més representa més o menys els anys anteriors a la Primera Guerra Mundial, que hi ha una guarnició d'una fortalesa que està al mig d'un desert, i hi ha tota una tropa que sembla que siguin austriacs que estan tot el dia amb la por de que els ataquin els tàrtars, però que ningú sap realment qui són els tàrtars, i llavors han d'organitzar-se ells mateixos i tenen problemes entre ells per temes de disciplina i organització, i els tàrtars sembla que vinguin però no venen, llavors uns volen que vinguin perquè volen ser els herois de la guerra, els altres no, i és realment una qüestió de paranoia, no? O sigui, aquí tinc una imatge d'aquesta visió dels tàrtars, no? Que és la frontera que està aquí, no? O sigui, qui ens va atacar? Qui és el dolent, no? O sigui, encara estem amb això, no? Llavors, és un tema perillós. Aquesta pel·lícula la recomano perquè dona molt per pensar sobre aquestes coses, no? Que en realitat estem en un món, doncs, que es presenta així, però que és segurament una altra cosa, no? I que en tot cas es tindria que fer un discurs que justifiqui realment aquesta realitat que no veiem, no? Simplement això. Llavors, bueno, hi ha molt més per parlar, o sigui, no us vull avorrir més. Hi ha moltíssimes coses que podíem tractar ja a nivell molt més aprofundit, no? Però preferiria, doncs, que coses que pugui haver deixat o que us pugui interessar, doncs, fins a intervenir vosaltres, no? Per qualsevol cosa.
Hola.
Hola.
Hem après moltes coses, ha estat molt bé. Però, clar, seria molt bonic que Europa estigués formada per països més homogenis. Però potser sí que tenim una Europa a dues velocitats i no sé fins a quin punt vostè creu com podem solucionar com és aquest problema.
Sí, parlar de velocitats és parlar de categorització de jerarquia, i això és molt perillós, molt perillós. Avui dia s'ha parlat, i quan es va parlar del tema del Brexit, de seguida va parlar de l'Europa de les velocitats, que aquesta pot ser de tres també, no? Però què vol dir això? Ciutadans de primera i de segona, i això no val. No val. Llavors, si es treu aquests arguments, vol dir que hi ha un problema, i si hi ha un problema, doncs s'ha d'analitzar, i analitzant aquest problema es tenen que buscar solucions, però solucions que no siguin dins del problema precisament, no? I això és un tema realment important. O sigui, llavors, quan hi ha aquest discurs, això no va enlloc. No sé si... Sí, no, per això mateix. No, és que no pot ser. Exactament. No, és que a més vull dir unes qüestions que són unes cada inclús, no sé, i no només a nivell doncs de nacions, o sigui, a tot arreu hi ha diferents formes de fer que són més lentes, més ràpides, més, per exemple, els ritmes que es donen en una illa són més lents que els que es donen en un continent. Formes de fer, o sigui, unes dinàmiques que evidentment doncs formen part de la forma de ser d'un país, i llavors això no es pot d'alguna forma sistematitzar, no podem comparar una cosa amb l'altra, evidentment. Per tant, això és o sigui, com jo vaig sentir aquesta història, vaig quedar horripilat, ja fora de... Sí. El tema, a veure, aquí tenim una altra història. Quan analitzem un nacions ja, des del punt de vista ja monogràfic, parlem d'Alemanya en un cas concret, estem parlant d'aspectes, doncs, estem parlant de forma de fer els alemans, sigui la visió, els imaginaris col·lectius, estem parlant d'uns mecanismes interns que poden ser positius o negatius en funció de diverses coses. Llavors aquí juguen ja moltes variables. Com parlem d'Alemanya, evidentment Alemanya és un país que ha demostrat un potencial econòmic, tecnològic molt bé, però també hi ha problemes. El primer problema que ha tingut Alemanya ha sigut el pas de l'Alemanya de l'est a l'oest. O sigui, això ha sigut traumàtic i encara ho és. Llavors hi ha problemes interns que moltes vegades són difícils de visualitzar, i que necessiten una teràpia interna, que en realitat és un, o sigui, el problema que és Alemanya, és un problema doncs d'Alemanya, però que no pot anar a buscar doncs recursos fora d'Alemanya, perquè és un problema d'ells. Si això amb tot el respecte pels alemans, és a dir, hi ha qüestions que són internes i qüestions que evidentment doncs s'han de solucionar. Hi ha una història dins de l'àmbit de l'antropologia doncs social i cultural, que és l'efecte reflexa de mirar-se al mirall, no? És molt important l'autocrítica i mirar-se al mirall i veure quins problemes tenim, quines qüestions hi ha. Des del punt de vista ètic, evidentment, si jo estic donant un benefici als ciutadans doncs del meu entorn, això està molt bé, però això perjudica amb algú altre i no està tan bé. I aquest és el cas d'Alemanya. Però estem parlant llavors de caps de turc, no? En el fons la Merkel, en aquest cas, és la responsable físic, o sigui, visual, el cap visible, no? Però penso que no és un problema de la Merkel. Hi ha d'altres problemes.
Una altra pregunta?
Sí.
Sí? No? Pues sembla que ho podem deixar aquí.
Com ho veus?